Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. El personal de Terra d'Ibèria manté la vaga convocada per aquest cap de setmana i dilluns i dimarts vinent. Sindicats i direcció no han aconseguit posar-se d'acord en l'última reunió. Els treballadors denuncien la temporalitat d'un miler de contractes i volen una solució específica per a l'aeroport del Prat. El portaveu d'UGT Ibèria, Omar Minguillón, ha lamentat en declaracions a la xarxa que l'empresa no es vulgui asseure a negociar perquè estan convençuts de que si ho fessin trobarien una sortida. L'escoltem.
Estem tan segurs de que no és coherent de que la meitat d'una plantilla sigui eventual de duració determinada i de que més de 400 treballadors sistemàticament estan rotant els contractes a l'aeroport de Barcelona i que l'aeroport de Barcelona necessita personal suficient per cobrir les seves necessitats. Estem tan segurs i tenim dades tan fermes que seient-nos en una taula per parlar d'aquestes dades, trobarem una sortida. Però el problema és que l'empresa no vol ni seure a parlar d'aquestes dades a l'aeroport de Barcelona.
Minguillón qualifica d'incoherent que la meitat d'una plantilla sigui eventual. Més temes. Unió de Pagesos prepara una demanda col·lectiva contra Agroseguro per les pèrdues en pastures provocades per la sequera. Ens ho detallen des d'UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Unió de Pagesos prepara la demanda conjuntament amb Unió d'Unions, ja que és una problemàtica que afecta diverses zones de l'Estat. El sector considera que l'empresa a la qual Agroseguro ha encarregat enguany la interpretació de les dades no ho ha fet de manera correcta. Joan Guitart, coordinador territorial de comarques de muntanya d'Unió de Pagesos, atribueix l'error a la privatització del servei.
Des d'Agroseguro diguem veure que això econòmicament no sigui viable, canviem d'empresa, perquè clar, abans es detectava la realitat. El que cap és detectar la realitat de la problemàtica i quan hi havia una sequera, doncs, llavors és indemnitzar. Què passa? Al moment que això privatitzem, no detectem sequera contra el mateix nivell hídrica.
Segons el sindicat, com a conseqüència d'aquesta incorrecció, molts ramaders no rebran la indemnització per la qual van contractar l'assegurança, tot i haver patit un estiu especialment difícil per a la manca de pastures. Aquesta situació, de fet, els ha obligat a baixar els animals de les pastures abans d'hora. Per tot plegat, el sindicat demana que s'indemnitzi als ramaders aquesta problemàtica i també reclamen retornar a l'antic sistema de prediccions.
Gràcies, Míriam. Des d'UAU Lleida Ràdio, i anem ara cap a Constantí. El municipi s'ha sumat a la campanya d'ajuda humanitària amb els municipis damnificats per l'esforç fortes pluges i les greus inundacions que la passada setmana van afectar la comarca alacantina de la Vega Baja. En aquests moments, les necessitats més urgents són les relacionades amb el material escolar i per això el consistori demana col·laboració ciutadana. Noelia Silvero, Constantí Ràdio, més detalls. Bon dia.
Per aquest motiu, des del consistori s'ha demanat a les persones que vulguin col·laborar amb aquesta campanya solidària que facin aportacions de material escolar. Mariana Bujer és la regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Constantí.
Me puse en contacto con una concejala de Elche y la verdad es que me hizo llorar porque la gente de alrededor que realmente sí que le duele por familia o amistades o gente que realmente lo esté pasando mal porque lo conozcan, se está volcando, pero aparte de allí al lado me comunicó que hay muy poca gente que les ayude de fuera. Entonces me pareció, la verdad, muy triste. Y creo que nosotros, si tuviéramos que pasar por esa situación, que Dios quiera que no, pero nos encantaría también recibir ayuda.
Totes les persones interessades poden fer les aportacions del material escolar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en l'horari habitual d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí. Tot el material que es reculli es distribuirà a través dels canals oficials que s'han habilitat i es repartirà entre els municipis més necessitats.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre,
pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa Obligat de Sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu!
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Molt benvinguts, són les 11 i 6 minuts i això és el més calent a l'Aigüera. Un magazín d'entreteniment que es tracta d'això, que passin una bona estona amb la nostra companyia des d'ara fins al punt de la una. Dues hores que intentarem fer-los companyia i que passin un rato en companyia de Ràdio L'Escala, en companyia meva ara i també en companyia de la Cristina Cantal. Cristina, bon dia, bona hora.
Benvinguda. Molt bon dia i bon dijous a tothom.
Molt bé, ja som dijous, ja va... No sé si... la teva teoria ara ja anem... La pujada era el dimecres i ara
sí,
anem ja...
No, el dimecres és el pic.
Ah, és el pic.
Arribes a dalt de l'Everest,
Vale.
I ara ja anem de baixada.
De baixada cap al cap de setmana.
Sí.
La pujada la comencem dilluns, així?
Sí, dilluns, alguns ja hem de dir que... I té molta gent que... O sigui, et passes la setmana esperant que arribi el cap de setmana
sí.
I després et passa preocupat perquè l'any demà és dilluns.
Sí,
que
sí,
dius,
sí.
malament, deixem de preocupar-nos de les coses, eh?
Dilluns,
I vivim el moment, un carpe diem, com toca.
El diumenge a la tarda potser és el pitjor dia de la setmana.
És un dia trist, jo crec, de regustris. Per això és important els diumenges fer coses, no?
Sí.
Distreure-us i així doncs, arribar el dilluns amb... Bé, és dilluns, però quin gran cap de setmana que he viscut.
Exacte. Sí. Si tens un cap de setmana distret, allò que tens activitat, doncs sí que ho passes bé. Bueno, aquest cap de setmana, després ja en parlem, hi ha coses per fer, hi ha novetats. Esperem que el temps hi acompanyi, perquè sembla doncs, que no pinta gaire bé la cosa.
Malament ho tenim dissabte, crec.
Veurem com va evolucionant. Avui també hem de dir que en Sergi, per uns assumptes personals, tampoc el tindrem entre nosaltres. Demà segurament ja el tindrem aquí, perquè demà també serà important saber que ens expliqui quin temps tindrem aquest cap de setmana, perquè, esclar, a part de les activitats aquí, hi ha altres llocs d'arreu que també estaran pendents del temps si fan coses a l'aire lliure, perquè encara es fan activitats a l'aire lliure, perquè encara estem en època de bon temps, en principi, encara no ha arribat meteorològicament la tardor i encara doncs, hi ha aquestes activitats.
Bé, meteorològicament sí, ens va dir en Sergi l'altre dia.
Per ells.
De calendari no, però meteorològicament per ells
sí,
ja han començat, a principis de setembre ja estan de tardor ells.
Molt bé, tot això doncs anem a l'apartat del temps i comencem aquest apartat del temps sabent quines temperatures tenim, quins valors, i si anem a ran de mar, allà a la Clota, al port, hi ha 22 graus en 5.
Hem baixat una mica, respecte
sí,
ahir.
Sí. I ara, a veure, ahir estàvem quasi iguals, per dècimes, eh?
Sí.
Doncs ara ens anem a la Closa del Llop, que seria més terra endins, i ens marca 22 en 8. 22 en 5, 22 en 8, més o menys.
Allà mateix, estem allà mateix. O sigui, tot arreu ha baixat aquests quasi 3 graus, no, diria?
Sí.
Si no vaig errada, respecte
ahir. Sí. Bueno, aquesta és la temperatura i... I ara, després de la temperatura, ens anem a la previsió que ens fa en Sergi Corral des del seu blog, tant per avui, pel que queda pel dia d'avui, com per demà. Cristina, com ho tenim avui?
Doncs mira, avui la temperatura màxima oscil·larà entre 23 i 25 graus i pel que fa a la temperatura mínima entre 18 i 20 graus. No tan malament, bastant estable. Ens hem llevat doncs, amb una mica de cel variable no? A primera hora del matí, amb algunes estones potser amb més núvols, però ara a partir de mig matí el cel quedarà doncs, molt més serè i s'aguantarà així fins a mitja tarda, però hem de dir que ja ha avançat la tarda i més cap al vespre doncs tornarem a veure algunes nuvolades. Pel que fa al vent, ens hem llevat amb calma aquesta matinada, girant ara a gregal al matí, i al migdia i tarda doncs dominarà la marinada, de llevant fluix de força U3. Pel que fa a l'estat del mar, tenim arrissada màries de marejol al migdia, i bé, doncs us podeu banyar si voleu encara, perquè el mar continua estant a 21,6 graus, eh? Aquests 21 graus ja fa dies que estan sobre la taula, per tant encara és una temperatura, per en Joan no, però per certes persones encara és adequada, doncs, que per poder-se posar al mar a banyar-se o remullar-te els pouets.
Exacte, pensa que hi ha gent que es banya tot l'any.
Sí, sí. A mi algun escalenc m'ha explicat que cada dia es lleva a les 7 del matí, faci el temps que faci, es fa la seva banyadeta al mar i torna a sortir.
Un dels que feia, no sé si encara ho fas, en Fèlix, de la loteria, d'aquells que se sol banyar quasi cada dia, sempre que faci un temps per poder-se banyar.
Mm-hmm. Ah, sí, no cal ficar-se amb tramuntant al mar a les 7 del matí, eh?
Però hi ha gent que tan se li endol l'aigua...
Diuen que és tan saludable, això, home, realment, allò que diuen que l'aigua freda et millora la circulació,
sí,
ja dic jo que plegeria, allò ha de ser bé. Yeah. A les 7 del matí et fiques un...
ja t'esgarrifes només de pensar-ho.
Sí.
Molt bé, això és per avui. Per demà divendres començarem el cap de setmana amb un cel variable bona part del dia, amb restes de nuvolades de matinada, cel més clar al matí i altre cop núvols a partir de la tarda. Al vespre i nit el cel ja quedarà cobert, ambient clarament més humit. En quant al vent, calma de matinada i a mig matí girarà llevant fluix de força 2-3 que es mantindrà així la resta del dia. L'estat de la mar, arrissada de matinada, pujant a marejol a migdia i tarda. Al vespre i la nit tindrem maró en tràgol de llevant d'un metre d'alçada. La temperatura del mar, dels que no varia amb aquests 21 graus, que, ja dic jo, a mi em sembla jo, que ja és congelat, això. Molt bé, doncs aquestes són les temperatures, la previsió, així ho tenim. De moment no ni avui ni demà de pluja, però hem d'estar pendents perquè tothom anuncia doncs, aquest canvi que ha d'arribar a partir de dissabte, i suposo que demà doncs, en Sergi ens ho confirmarà. On s'ho desmentirà? No sé.
A veure, tant de bons ho desmenteixi, la veritat, no? Que sap molt greu que plogui entre setmana, no passa res, però els caps de setmana, i més, doncs, tenint la festa de la sala aquí a l'Escala, la veritat és que sap molt de greu si el temps no acompanya.
Sí, sí, perquè, estàs clar, estàs preparant tota una sèrie d'activitats, no és una sola activitat que dius, no.
I la gran majoria a l'exterior.
Sí, és clar, ja és divendres ja comença activitats, dissabte i acaben diumenge al matí, vull dir que són tota una mena de coses que s'han de preparar, bueno, que s'estan preparant i s'han de fer totes, la majoria, doncs sí, a l'aire lliure. Això és el que...
Hi ha un pla B interior, perquè segurament, parlant de finals de setembre, segur que ha plogut més d'una vegada per la Festa de la Sal.
Sí, sí, alguna vegada s'ha hagut de traslladar...
Comptant que són 22 edicions, segur que algun any ha plogut.
Sí, s'ha hagut de traslladar, recordo un any, penso que era el sopar que es feia al vespre, es va haver de traslladar a la llotja del port, que encara no hi havia la sala polivalent, i penso que fa un parell d'anys, si no vaig errat, també es va haver de fer els balls que es feien allà a la riba, es van haver de traslladar a la sala del centre esportiu i recreatiu. Vull dir que avui dia tens llocs per poder fer-ho.
És l'important, que el pla B tingui un lloc a cobert.
No llueix tant, però esclar, tens la sala del CER, tens també doncs, el pavelló, la sala polivalent, que sempre són aquests plan B, allò a correcuita que pots salvar l'actuació. Molt bé, doncs dit això, conegut el temps, ens anem a l'apartat del resum de premsa. I ens interessa sempre saber quins són els principals titulars dels diaris catalans i també la fotografia principal de portada. Cristina, com ho tenim, això?
Doncs l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dijous 19 de setembre obre també amb un tema polític, com ja va passar ahir, que com tu bé vas dir portaria cua. Aquest és el titular, Sánchez branda el 155. Afegeix que el president espanyol diu que no dubtarà a aplicar el 155 si a la tardor hi ha xoc institucional a Catalunya. En una tensa sessió al Congrés, l'endemà que es confirmessin noves eleccions, rep els retrets de tots els grups. Ja sé que generalment no llegim més, però realment jo crec que s'han de llegir les dues... que més... m'estic liant, Joan? Afegeix que la sentència de l'1 d'octubre pot impedir als presos repetir llistes i que tornar a posar urnes al 10-N costarà uns 160 milions d'euros.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el que costa no a les eleccions, eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí, però clar, hi ha persones a les meses, hi ha molt de paper, hi ha molt de transport, realment, però amb aquests 160 milions d'euros segur que podríem fer coses molt més beneficioses,
exacte,
doncs,
exacte,
per tot el país.
Sí, sí.
Per tant, realment és... Mm. És un xoc moral, econòmic, i bé, d'aquesta, com diríem, aquesta, allò que dius, no estem mai sòlids aquí, sí, saps? Sempre estem
correcte,
en dubte de què passarà, mm-hmm, però bé.
Molt bé, doncs això és el que deia el diari El Punt, i anem a l'altre diari gironí, com és el diari de Girona, els antics Los Sitios. Saps que se'n deia Los Sitios, se'n deia aquest diari abans.
Ah, sí? Sí, ah, mira, sí, ja pres una cosa nova.
Los Sitios, i era un diari immens, que les dones de casa els anava molt bé, després com fregaven...
Per ficar el terra, no?
Però el diari de Girona, que a l'època franquista es havia dit Los Sitios, doncs era un diari, bueno, allò que quasi
ja t'ocuparia
tota,
no?,
la taula.
Però els diaris ja tenien tendència a ser més grans,
sí,
anteriorment,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Bé, la fotografia principal va relacionada, eh? La del Punt Avui, que no ho hem dit. Podem veure, doncs, el president del govern espanyol en funcions, sí, Pedro Sánchez, doncs, durant la sessió del control d'ahir al matí. Per tant, tota la portada va generalment relacionada amb aquest tema. La del diari de la Girona, en canvi, doncs, obre cap a una altra banda. I és que titula que la Generalitat veu ara insostenible la gratuïtat de l'autopista AP7. Afegeix que Territori reivindica la necessitat d'implantar un sistema de vinyeta i que el tram entre Tarragona i València venç el pròxim 31 de desembre. Això de que ens facin pagar per passar per l'AP7 a Girona pot portar cua, eh, també, Joan?
Sí, un xic, un xic.
Un xic.
Un xic. No sé com patarà tot això, però suposo que, bueno, que arribarà una època que això ja desapareixerà i l'autopista ja serà gratuïta, m'imagino, no sé.
Sí, jo he llegit que en un principi s'aixecaran barreres, però que després doncs s'haurà de veure com es fa, perquè costa entre uns 50 i uns 60 mil euros el manteniment de cada quilòmetre. Per tant, és un cost bastant inassumible i per això doncs aquest titular, no?, que la Generalitat doncs veu insostenible la gratuïtat de l'AP7.
Bueno, de moment hi ha aquest tram... aquest tram
de Fornells-Vilademuls.
Sí, 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 que jo em pensava que només duraria el temps que estaven fent les obres, aquelles obres que no s'acabaven mai allà a la sortida de l'autopista.
10 anys, sí, sí, 10 sí, anys per fer 3,2 sí, quilòmetres.
Ja és greu, això, eh?
Una
ja
mica.
Que dius que tu arribes, surts per l'autopista, però hòstia, que bé, una autovia, carai.
No, l'autovia dura res i menys. No, que si no et dones pressa i vols adelantar algú, ja no tens temps, que se t'acaba el carril.
Sí, sí, i bueno, i l'entrada a l'autopista, que em penso que no sé si trobarien gaires entrades d'autopista com la que hi ha aquí a Vilademuls.
És enorme.
Sí, 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 sí.
És enorme. Aquesta mida faria falta a l'entrada, per exemple, de Girona Sud.
Sí.
Perquè allà s'hi fan uns col·lapses, sí, que realment arriba a vegades a l'autopista, a la cua, per poder accedir, fer el revolt, entrar, i com que directament hi trobes una rotonda, doncs
sí,
no,
sí,
està, no està molt ben muntat.
La rotonda aquella de Sal, allà,
sí,
que hi ha el Sal allà posat.
Exacte.
La que te'n vas després als païs gironets i tot allò, i així hi ha
és complicat,
hi ha unes cues allà.
A hores puntes, a hores puntes, sincerament, eviteu. Encara que hagueu de fer després més volta, entreu.
Sí. Sí, sí.
Per Girona Oest i sí, segurament ho serà més fàcil.
Exacte. Molt bé, doncs hem vist... Bueno, la fotografia que fa, que impressiona.
Sí, una mica sí, perquè veiem un mini fent-se una dutxa aquí en plena carretera. Pràcticament la pregunta és per què t'hi poses,
exacte,
jo crec. El que veiem, doncs, és un carrer de la Vall d'en Bas que s'han inundat, no?, per les darreres pluges a la Garrotxa, i també hem de dir que va caure pedra a la Selva. Doncs doncs podem veure aquest cotxe com realment s'està doncs posant en un gran bassal d'aigua, per no dir un principi de riera, en aquesta carretera.
Bueno, no sé si tirarà endavant, o em penso que s'ho haurà pensat i tirarà enrere, eh? Perquè si tira endavant es queda aquí, eh?
Jo hauria anat enrere, segur que hi ha un altre camí per arribar on havia d'anar.
Segur. Molt bé, això és el que ens porta a la premsa gironina. Anem a la resta dels diaris, la premsa d'edició barcelonina.
Doncs anem a veure l'Ara, que ens diu el diari Ara d'avui, i aquest és el titular. Sánchez, contra tots, afegeix que el líder socialista reparteix culpes a dreta i esquerra i branda altre cop l'article 155 per a Catalunya. Mm. En canvi, la fotografia principal hem d'anar una mica més lluny, eh, Joan?
Sí, veig aquí, és l'Obama, no?
És l'Obama, sí,
sí. Sí. Amb una noia que, bueno, suposo que es diu Greta, perquè diu Greta alliçona el Capitol.
Sí, és la noia que va impulsar el moviment de Fridays for Future, el moviment contra el canvi climàtic, que s'han mobilitzat i s'hi han adherit molts universitaris. Aquesta noia, amb 16 anys, si no vaig errada, va ser quan va començar a impulsar aquest moviment, doncs, que realment, per exemple, Girona ha sigut el primer lloc d'Espanya que també s'hi ha adherit, però ara ja a poc a poc, doncs, realment hi ha molts participants, i jo crec que ho podrem veure aquest proper 27 de setembre amb aquesta vaga mundial pel clima.
I el curiós és que la manera que no es donen la mà, sinó que fan ara com fan els joves, allò de puny contra puny, eh? Fixa't.
És un puny contra puny? Sí, ai, sí!
Sí. Allò del puny contra puny.
A ti has de fixar bé, perquè sí. Em pensava que s'estaven donant la mà.
No, bueno, de lluny sembla, però jo la que tinc la fotografia més ampliada és puny contra puny.
Bé, doncs està molt bé que realment el jovent pugi amb aquestes idees, sent conscient, no?, de l'afectació del nostre planeta i de que s'ha de reaccionar ara que encara hi som a temps, perquè solem fer les coses quan falten un minut perquè esclatin, i està bé, doncs, que comencem a prevenir abans de curar.
Sí, ara veig aquí a l'Obama, i suposo que com el deuen trobar a faltar els americans.
Sí.
Va fer coses bones, coses dolentes, com tothom, però el president que tenen ara...
En comparació, no? Si ho fiquem en una balança.
Sí.
Molt bé. Doncs, si et sembla, anem cap a La Vanguardia per veure quin és el titular que també, doncs, va en la mateixa línia de quasi tota la premsa d'avui, i és aquest el titular. Sánchez obre la campanya amb retrets als seus possibles aliats. Afegeix que el líder del PSOE qualifica Iglesias de dogmàtic i Rivera d'irresponsable.
Me fa gràcia, doncs, aquí veiem la fotografia amb Rivera amb una cara de dir que oh, i l'altre l'arrimar al seu costat rient, i d'esquenes el president en funcions Sánchez, doncs, com si es dirigís amb ells, no? Nosaltres amb una cara així de mirant-se'l, diguem, què estàs dient?
Sí.
Dona aquesta impressió, eh? Molt bé, doncs això és el que ens porta a La Vanguardia, aquestes eleccions, doncs, que encara en sabrem més coses i encara iran emplenant portades. I acabem amb el periòdico.
Exacte, que obre amb aquest titular. Sánchez posa en el punt de mira Ciutadans i Podem. Afegeix que atia el desencadenant amb Rivera i endureix el to amb els independentistes. I la fotografia principal, en aquest cas, és esportiva, podríem dir, no? Podem veure...
Sí, perquè fan unes... Bueno, sí, no és el seu esport, però...
No ben bé.
Fan un altre esport.
A la fotografia hi podem veure a Àlex i Marc Márquez de pesca. I bé, doncs afegeix aquest titular, de pesca amb els Márquez.
No li acabo de veure aquesta fotografia aquí. Per portada, no, almenys jo no l'hi hagués posat. No sé, l'hi hagués posat potser una fotografia més amb l'actualitat, no? I ells surten totalment de l'actualitat i posen una fotografia que potser seria més per una revista de la premsa rosa que pas per la portada d'un diari. Bueno,
sí.
És una opinió que penso jo, no sé. Però bé,
sí, afegeixen, doncs, que clar, és un descans previ al Gran Premi d'Aragó, doncs, que es disputarà el cap de setmana.
Hem de dir que els Márquez van líders tots dos de les seves categories, un de la MotoGP i l'altre de Moto2. Un any tots dos van quedar campions i aquest any sembla que repetiran els èxits que van tenir ja temps enrere. Molt bé, doncs acabem ja el que és la ruta que hem fet per als diaris catalans, aquest resum de premsa, i tot això, doncs, ho hem de maridar-ho amb música.
I tant, i amb bon ritme, no?
Sí, quina música tenim avui?
Anem a ritme de rumba.
Què me dius ara?
Perquè som dijous.
El dijous rumba?
Sí,
o el dijous paella?
Dijous paella, sempre. Sí. Però ja estem de baixada de la muntanya, ja tenim ganes de moure el cos, ja s'olora cap de setmana, plogui o no, i volem rumba.
Doncs vinga, rumba. Si han de voler rumba, rumba. Perquè voler per voler sempre sol ser...
Tonteria.
Iba paseando por la calle, pa comprarme unos pantalones, pa ponerme en
primavera. Són rumberos.
Sí, són rumberos. Vinga, va. Ahir em vas parlar.
Gertrudis?
Senyora, pantalons. Ahir fèiem la samarrata, avui fèiem el pantalons. De camí que anem fent tot el vestit, eh?
Que me quería complacer. Juro que nunca había visto tantos pantalones juntos. ¿Cuáles serán los míos? Lo mío de primavera, laila, laila. Lo mío de primavera, laila, laila. Lo mío de primavera, laila. escaparate, no puedo dejar de desear de mirarte. Y cuando lo tengo, voy y me lo vendo. Es un escaparate, no puedo dejar de desear de mudarte. Y en la primavera, de segunda mano, ya en que le puedo ayudar, me di detrás del mostrador una mujer que me quería complacer. Ya en que le puedo ayudar, me di detrás del mostrador una mujer que me quería complacer. Juro que nunca había visto tantos pantalones juntos. ¿Cuáles serán lo mío? Lo mío de primavera, la y la, y la. Lo mío de primavera, la y la, y la. Lo mío de primavera, la y la, y la. Lo mío de primavera, la y la. Lo mío de primavera, la y la, y la. Lo mío de primavera, la y la, y la. Lo mío de primavera, la y la, y la. Lo mío de primavera, la y la, y la. Lo mío de primavera,
¿cuál es el año? La y la.
El més calent a l'Aigüera.
Continuem després d'escoltar el Gertrudis, aquesta vegada amb els pantalons. Ahir la samarreta, avui són els pantalons. No sé si tenen, ens ha dedicat a les sabates, ja tindrem tot... Ens tindrem vestits.
Ens faltarà la roba interior i el tindrem.
També, també. Molt bé, doncs, Cristina, és aquell moment que a mi m'agrada, això de felicitar la gent, la gent que fa anys, la gent que és el seu aniversari, i també doncs, aquestes altres coses que hi ha en aquesta secció de sants aniversaris, notícies i refranys, i sempre amb aquesta sintonia. I comencem pel santoral. Aviam si estem de sort avui. Ahir va anar bastant bé.
De qui és el sant avui?
Avui, dia 19, dijous, Santa Maria de Cervelló. Me fa més que sigui un poble.
Sí, té nom a
Cervelló,
poble.
Cervelló és poble.
Sí, sí. Cervelló. Ara, i Santa Maria és la patrona del poble?
Podria ser.
Podria.
Doncs mira, ai, que m'he perdut aquí. Santa Maria de Cervelló, Sant Gener.
Gener.
Ja vol dir, hi ha algú que es digui Gener?
Jo no en conec cap, però és possible.
I el que ve aquí, sí. I no sé si ho celebren, ni si ho celebren, els felicitem, perquè aquest sí que n'hi ha. Sant Nil.
Sant Nil, avui Sant Nil?
Aquí posa Nil. No sé si ho celebren avui els Nils, però si ho celebren avui, se'ls han de felicitar.
Doncs a felicitar tots els Nils. I també són els sants, però també doncs, hi ha molta gent que avui segurament compleix anys.
Exacte, i hi ha gent que ho fa per partida doble. Imagina't que avui que estigui Nil... i hagi nascut avui.
Això ja és malícia dels pares, perquè en vez de tenir un aniversari i un sant, els hi fiques allà mateix.
Jo que volia que la meva filla naixés el mes de gener i buscar un sant per allà i matar-ho tot d'un tret. Reis, sants i aniversari. Però no va sortir bé la jugada.
Però ets dolent. És bonic al llarg de l'any tenir algun dia especial teu.
Per això, perquè sóc dolent. Sóc dolent.
No et va sortir bé la jugada?
No me va sortir bé, perquè va néixer el febrer. I després li van posar l'Anna, que és, com és el mes d'agost, em penso que és. Espero que no m'escolti, perquè dirà, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, papa, que no sàpigues quan és el meu univers. Ai, el meu sant, eh?
Molt bé, doncs, com dèiem, aquests els sants, també, doncs, com diu la Cristina, felicitant tot que sigui el seu aniversari, si algú fa doble, doncs, doble felicitat... I anem a aquests coneguts amics i saludats d'aquests que sempre en felicitem a tres.
Doncs mira, en primer lloc tenim a Jeremy Irons, que en fa 71.
Exacte, aquest actor anglès, d'aquest que ha tingut tota mena de premis, i que doncs, és un d'aquests actors que encara avui dia, d'aquells que tant en tant... Ara l'ha vist més fent paper de dolent que per fer paper de bo, i sempre sembla que havia fet papers de bo, de bona persona, i ara li toca més fer paper ja de dolent, almenys les últimes pel·lícules.
Se'n devia cansar.
Sí, sí, sí. És que també els actors, aquests que sempre han fet de protagonistes i bo, d'en tant en tant també em penso que els agrada fer això.
Clar, una mica ser el dolent, no?, de la pel·lícula. Sí que és cert que t'encasillen molt, però, perquè quan realment sempre, per exemple, al revés, has fet de dolent, després costa molt veure'l com el protagonista bo, no?
Sí, per exemple, ara, qui... Ah, d'això, en Sylvester Stallone, que ara torna amb Rambo. Ornan Rambo, el nom d'allò de Rambo, que ja l'home ja té cap a 80 anys. Imagina't fent de dolent, que no ho ha fet mai. No me l'imagino jo fent de dolent en Rambo.
Ho haurem de veure.
Però bé, doncs Jeremy Irons, que avui fa 71 anys. Qui tenim més?
En Robert Moreno, que en fa 42.
I tu te preguntaràs, qui és en Robert Moreno?
És el seleccionador espanyol.
Molt bé. Molt bé, doncs, en Robert Moreno, que era de l'equip, de l'estaf tècnic de Luis Enrique, que el va fitxar ja com en Luis Enrique estava en el Barça. Aquest noi doncs, porta entrenant des dels 14 anys, no ha sigut jugador, o si va ser, ho va ser allò a poc temps, però aquells que els agrada entrenar, treballava a la caixa, i un dia ell, en Luis Enrique, es presenta allà on treballava i li va dir si volia formar part del seu estaf tècnic, i escolta'm, vinga.
Gas, i endavant.
Cap allà va estar tota la carrera que va fer Luis Enrique d'entrenador amb el Barça, després com el van fer seleccionador el va acompanyar, com li va passar doncs, aquesta desgràcia que li ha passat a Luis Enrique, l'enfermetat i mort de la seva filla, en Robert Moreno es va fer càrrec de la selecció interinament fins que Luis Enrique de moment va dir que no volia continuar portant la selecció i es va confirmar Robert Moreno de 2 anys, que fa avui, com a seleccionador.
Molt bé, doncs hem fet ja tota la història de Robert Moreno, ara ja el coneixem de primera mà, i tenim un tercer aniversari, que és la Katrina Bowden, que en fa 31.
Sí, és una actriu americana d'aquestes que doncs, ha fet diverses pel·lícules així ambientades amb el que dirien aquestes comèdies, perquè més aviat sempre les comèdies de juvenils, no? Aquestes amors d'institut.
Sí, que com dèiem ahir, en veritat en tenen 30, però, sí, sí. Però fan aquest tipus de sèries i de pel·lícules.
Sí, senyora, ja m'agradaria veure... Bueno, potser sí que en trobaríem alguna pel·lícula d'aquestes d'institut, dels actors principals, perquè fixa't tu, Gris,
sí.
L'Olivia Newton-John,
sí.
Tenia 30 anys.
30 anys.
30 anys com va fer Gris.
Clar, però és que tu mira't els nens i nenes de 12 a 13. Va diferent, després sí, seria sí. Pues, més infantil, diguéssim. Exacte. Clar, realment posen gent gran a l'institut, però 30 anys, jo no ho sabia.
Tenia
això.
30 anys, 30 com va anys. Fer. Com va fer.
Pues quin cutis, molt bé, no, molt bé per ella.
Bé. I de fet va ser el que el va convèncer perquè fes, va ser en John Travolta, segons explica les històries, doncs, va ser ell que la va acabar de convèncer perquè ell la va veure i va dir, bueno, jo vull que ella sigui la meva parella
a la pel·lícula
Gris, però tenia 30 anys a l'Olivia Newton-John, com va fer el paper.
Una gran decisió que va prendre, la veritat. Bé, felicitar també els nostres oients, tots els que siguin els vostres aniversaris. Jo avui tinc una de les meves millors amigues que fa anys, bé, també la felicito des d'aquí. Que passis un gran dia.
Perfecte. Molt bé, doncs felicitats a tots els sants i els aniversaris. Anem a les curiositats. I atenció avui, Cristina, perquè porto una curiositat sobre la paella valenciana.
M'encanta.
La valenciana.
Tota la paella. Tot tipus de paella, siguin com siguin.
Veuràs què li passa a la paella valenciana. Escolta, escolta.
Porta marisc la paella valenciana? Doncs encara que molta gent ho cregui, no porta ni una miserable gamba. Aquesta seria la paella de marisc, però l'anomenada paella valenciana està composta de conill, pollastre, mongetes verdes, garrafa, tomàquet, oli d'oliva, pebre vermell dolç, sal, safrà i, per descomptat, l'arròs.
Què te pareix?
Que jo no m'agrada tant la paella valenciana.
Què te pareix? No?
No, no té peix, no té gambes, però sí, és la clau. Mm. Bueno, això és un arròs amb bogavante, no? Ja per posats a demanar.
Sí, senyora.
És d'aquells que dius, em ve molt de gust, no tant pagar-lo, eh? Mm. És un d'aquells plats que sempre te'l mires, però no sempre el pots escollir.
A veure, a València fan les seves paelles, la famosa paella valenciana, sense...
És amb carn.
Més amb carn. Mm-hmm. També aquí tenim aquell arròs de muntanya, que tampoc hi trobes cap mena de...
També ens el mengem i tant a gust, eh? Sí, també sobretot. Està bé, allò d'escurar tota la carn.
M'he menjat alguna així amb gust de bolet, aquest arròs de muntanya, sí? Que en diuen, és boníssim, també.
Boníssim. Eh? La qüestió és anar provant paelles diferents, no? Podríem fer un tastet i a veure, doncs, les puntuem i què tal, sí, què et sembla? Sí, sí. Un tastet de paelles.
Això ens haurem d'apuntar en el concurs que fan d'arrosos a cinc claus, com a jurat, i allà podem anar tastant.
I tant, mira, si ens està escoltant algú, jo i en Joan estem molt predisposats.
Disposats, perquè això... Aquestes hores, vulguis o no, tot i que són les 11, però l'esmorzar ja l'han deixat un xic enrere, saps? I ja...
Una flaira d'arròs ara mateix faria mal a l'estómac i
ara,
tot, eh?
Dir, amb la teva teoria estaríem ja en el pic de la gana i després ja va baixant cap al dinar o
home,
encara
mira,
no?
Si fóssim, bé, europeus ho som, però més nòrdics, sí, estaríem pràcticament a punt de dinar, eh? Sí, mitjoreta, sí, sí, o menys, sí, i... Sí, sí.
Cap allà a les 12 hi van, ells.
Sí, no? Sí, per això. Mhm.
Es va dir, jo havia escoltat, que es volien canviar un xic els hàbits en aquí, també. Es
bona sort.
Però jo penso que ho veig molt difícil, que la gent pugui dinar a les 12 o fer com els francesos, que sopen a les 7 de la tarda, alguns.
Clar, però van a un altre ritme, perquè ritme. Allà tothom es lleva a les 6 del matí. Clar,
si no sé, aquí no hi ha ni els carrers posats als 6 del matí.
Per això, vull dir que van a uns horaris diferents, que és obvi que a les 9 esmorzis, a les 12 dinis, i clar, és que a les altres 9 has d'estar dormint, perquè és que si no dones. Mm-hmm. És, per la salut seria millor si sí. ho canviéssim. Mm-hmm. L'únic que el plaer dels diumenges d'anar a dinar a les 3 de la tarda i estar fins a les 5, doncs realment és molt típic de casa nostra.
És que el diumenge has de fer el vermutet allà...
Ah, pas a pas, sin prisa.
Exacte. Tard, i això, per això és el diumenge. Molt bé, Cristina, anem a saber què passava ara fa un any i què passava ara fa 5. Comencem ara fa un any. La notícia que es donava a l'informatiu era aquesta.
17 persones participen al curs de lectura i escriptura en català per a persones nouvingudes que s'imparteix a l'Esbotzar de Jove. És una nova proposta del Pla de Barris de l'Escala i les classes duren un mes i mig.
I així és, ho explicava l'informatiu.
L'espai de l'Esbotzar de Jove de l'Escala acull un nou curs de lectura i escriptura per a persones nouvingudes, impulsat des de l'oficina del Pla de Barris dins el programa de millora social. Aquestes classes són la continuació al curs d'alfabetització que ja es va oferir fa uns mesos i té per objectiu ensenyar a llegir i escriure els veïns de l'Escala que desconeixen l'alfabet llatí. S'hi han apuntat una vintena de persones amb llengües maternes diverses.
Bé, doncs aquest era el tall que ens parlava l'informatiu, amb una veu, que l'anem recordant aquests dies, la veu de la Berta.
La Berta, més poc, sí, sí.
Bé, i en fa 5, a la sala del CER es va omplir de públic ahir al vespre, deia la notícia, per veure la representació de les cançons de l'Estrafet. Enguany l'obra presentava algunes novetats, com la incorporació de dos personatges nous a la narració interpretada per Paquita Savalls i Josep Vilabrú. I l'informatiu ho explicava d'aquesta manera.
Com sempre, abans que arribi la festa de la sala, el cor indica, dirigit per Ramon Manent, representa les cançons de l'Estrafet, una adaptació cura de Jordi Piqué de l'obra lírica de Joan Ballesta, Calafat, amb música de Pere Mercader i Andreu. Aquest any l'obra es va programar el dijous abans de la festa, és a dir, ahir al vespre, davant una sala del CER pràcticament plena de públic. I presentava diverses novetats, entre elles la incorporació de noves veus a la narració. Jordi Piqué va ser qui va donar la benvinguda al públic.
Benvinguts a la quarta edició de la representació de l'Estrafet, obra lírica dels escalencs Joan Ballesta Calafat, autor del text, i musicada pel seu íntim amic Pere Mercader. Evoca els costums d'un poble de pescadors, obra costumista escrita amb el llenguatge i argot que utilitzaven en aquell temps els pescadors de l'Escala.
Bé, així és, ho explicava la notícia, un fragment d'aquesta notícia, d'aquest espectacle que durant uns quants anys es va anar fent aquí a l'Escala i que formava part també de l'activitat de la festa de la Sal. Cristina, anem, avui és dijous i anem a fer el recorregut per aquestes dites que es diuen als pobles, començant per l'entorn gironí, i avui fins on tenim?
Doncs mira, ens n'anem cap a Cantallops, perquè precisament aquest és el refreny del dia. A Cantallops aneu amb paraigua si no voleu quedar xops. I deu ploure molt.
Suposo que és una zona que deu ploure.
Ara estava pensant, tu dius paraigua o paraigües?
Paraigua, paraigua.
Paraigua.
Sí.
M'acabo de donar a dia d'avui que tota la vida ho he dit en plural.
Sí?
Agafa el paraigües. Sí, sí,
no,
agafa
paraigua.
El paraigua. No,
paraigua,
no, és que
paraigua.
No. Paraigua, que segurament és el correcte, ja que ho diu el refrany. Ara m'he donat jo, que tota la vida he dit paraigües.
Continua dient, però és la manera de parlar de la zona d'on vens tu, i això no s'ha de perdre.
De la terra endins, no? De la Catalunya profunda.
Exacte. Si allà es diu així, doncs mira, es diu així. Hi ha paraules, hi ha, per exemple, aquí diguem tisores, i molta gent diu, i la paraula correcta seria tisores.
Tisores, sí, sí.
Que posem a l'es, no?
Sí, sí.
Aquí, per exemple, la paraula és abricoc, i aquí la gent gran deia bricoc.
Com vas dir que es diu? És albercoc.
Sí, bricoc, abricoc.
No, abricoc no, és albercoc.
Però aquí diguem abricoc, i la gent gran diu bricoc.
Però ja està acceptada, abricoc?
No ho sé, és un parlar popular, no sé si està acceptada.
Ah, vale. Però refereixes a la fruita, a l'albercoc.
És que jo, com feia català, en aquí a l'Escala no...
Clar, és que aquí feu escalencs, saps?
Quan jo anava a Figueres, sempre tenia unes disputes. Allà ho diguem així, d'aquesta manera, no ho diguem així, ho parlem d'aquesta manera.
A mi això em va passar a l'arribar a Girona. Que, clar, jo venia amb el meu català usonenc i clar, realment vaig acabar tenint una conversa de besugos. Els hi vaig dir, nenes, que tenim un pilot de feina. I l'altre, què dius d'un pilot d'avió? Jo, no, que tenim molta feina. Ah, no, pilot, no. És un piló, però jo, no, un piló és allò de ciment que hi ha al terra. No, maca, això és una pilona. Vaig dir, deixem estar aquí. Sí, sí. Deixem estar aquí la conversa.
Clar, és, hi ha aquestes frases, aquestes dites, aquesta manera de parlar, que cada lloc de Catalunya que iríem, inclús estem, ja no és la zona, la comarca, sinó entre pobles i pobles, no? Que aquí,
sí, sí,
manera,
ja varia, i tant.
Clar, per exemple, aquí, diguem, del Hipo en castellà, Singlot,
sí.
Canvi, per exemple, la zona de Figueres, l'Empordà, cap allà en diuen Singlut.
Singlut?
Sí. Hosti, quin Singlut? Què és això de Singlut? No sé Singlut.
Bé, aquestes variants, i com dius, no cal que ens movem gaires quilòmetres, que... però això és riquesa, és riquesa,
sí,
del
tant,
llenguatge,
que
és, és superbonic, sí, que es conservi.
Molt bé. Bé, Cristina, arribem ja al punt final i anem a la cançó del dia i ens toca anar fins l'any 1971. I aquesta, com m'has dit abans, la coneixes perquè esta me l'has cantat i tot.
Sí, és la de Help, ayúdame.
En tu amistat t'he puesto toda mi fe.
Joan, que farem ploure abans d'hora, sí, sí, eh? No cal. Xx, millor que cantin ells, que canti Toni Ronald.
Que cantin Toni Ronald. Cristina, doncs, fins aquí. I com sempre, un spoiler d'aquesta tarda.
Aquesta tarda anirem a veure com afectarà la prohibició futura del 2020 de no poder fumar a les terrasses i com ho veu, doncs, el sector hoteler.
Carai. Ja ni a les terrasses?
Ni a les terrasses.
Ostres, i això és el puret del diumenge, què en faig?
Ah, doncs mira, quedaràs amb els amics a les terrasses per anar a fer el puret, però us haureu d'aixecar en el moment de fer el puret i estar drets al costat de la terrassa.
El cafè, cop i puro s'ha acabat, eh?
Sí, 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 sí. Ho estan traient tot. Però bé, és per salut, la veritat.
Sí, sí, jo perquè abans era... L'última vegada que vaig anar al metge... M'ho va treure tot i el diari... No, el diari encara no.
Encara pots llegir.
Encara pots llegir.
Potser ho lleres, no? Però espera.
Molt bé, doncs, Cristina, amb les notes d'en Toni Ronald, deixem ja que vagis cap a redacció i ja vagis preparant tot el programa del Far de la Tarda.
Moltes gràcies. Fins demà. Un petó, oients.
Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo. Me quiero sentir el olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Entiéndeme la
ya pasé días tristes, ahora cambié, tu compañía me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, ley de este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso,
més calent a l'Aigüera.
Doncs sí, aquesta era la cançó que era número 1, la que s'escoltava més, la que es ballava més l'any 1971, sobretot la setmana, suposo que no sé quin dia devia caure l'any 1971, el dia 19, però aquelles setmanes del mes de setembre, el Help de Tony Ronald era la que escoltava més. M'imagino que aquesta vindria ja dels mesos d'estiu, perquè és una cançó que durant els anys 70 es va escoltar i es va ballar molt i molt. Bé, encara alguna que altra orquestra de ball encara la porta en el seu repertori. Molt bé, són 11:48 minuts i ens anem ara a la secció que ens porta la Montse Hidalgo cada dijous, el Pla Vital. I avui, amb una entrevista a Cristina Medrano, coach conferenciant que relata la seva experiència personal al llibre Impossible es solo una opinión.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Créixer a nivell professional, augmentar la seguretat personal, descobrir allò que apassiona o posar en marxa un negoci no són tasques fàcils. Per això s'agraeix el cop de mà que persones que han superat aquesta mena de dificultats poden aportar. Avui volem conèixer l'experiència vital d'aquesta esportista d'elit que va fer un tomb a la seva vida i ara ho comparteix a les pàgines de Impossible es solo una opinión. Cristina Medrano, què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies i moltes gràcies per invitar-me al vostre programa. És un plaer per mi estar aquí.
Què li va passar l'any 2009?
Doncs l'any 2009 jo era una esportista del nivell d'esquí nàutic i m'estava preparant, vaig estar durant un any preparant-me als Estats Units per al campionat del món i només 4 dies abans del Mundial doncs vaig tenir un accident molt greu i allò va fer que em replantegés, diguem, tot el que havia estat fent fins a aquell moment.
Quina edat tenia llavors?
Tenia 21 anys.
I quants anys havia dedicat a la pràctica de l'esport d'elit?
Doncs fins a aquell moment, doncs uns 10-11 anys ja.
O sigui, pràcticament...
Tota la meva vida.
Tots els seus records sí. Estan vinculats a la pràctica de l'esport i a dedicar-li moltíssimes hores.
Totalment, i en aquell moment, a més, m'ho compaginava amb la meva carrera d'odontologia i formava part de tot el meu temps lliure. No tenia ni vacances, tot el que feia era estudiar i entrenar.
Quan a una persona que es dedica a l'esport d'elit li diuen que ja no pot fer allò que tant li agradava i que tant li apassionava, com es pot replantejar la vida?
Doncs jo crec que al principi un creu que un superarà, doncs, en aquell cas, en el meu cas, la lesió i que podrà tornar a la vida normal, i realment per mi un cop fort va ser quan vaig parlar seriament amb el metge i em va dir que si tenia sort podria tornar a córrer, però que no m'ho podia assegurar, no? Llavors un es replanteja al cap d'uns mesos, perquè no en aquell moment, què és el que farà. I es passa un procés, és un procés que durant un temps un es troba perdut, no sap molt bé què fer, i tenim dues opcions, jo sempre dic, tenim dues opcions de superar una crisi, d'una forma negativa o positiva. I amb la positiva, doncs, fent un aprenentatge, connectant amb qui som, amb la nostra essència, que és el que realment volem i que és el que dona sentit a la nostra vida, o d'una forma negativa, doncs, victimitzant, adormint els nostres sentiments o fent un canvi distractiu, que jo li dic, i que en el llibre, doncs, podeu trobar què significa tot això.
Abans de parlar dels canvis distractius i dels canvis de transformacionals, no sé si aquest és el terme,
també.
Permeti'm que li pregunti. Vostè dona per superada la seva etapa esportiva i se dedica a estudiar i a treure's la seva carrera d'odontologia, que era el que a casa li havien recomanat i tothom estava molt orgullós de vostè.
Així és. Doncs jo vaig continuar els següents anys després del meu accident a deixar-me portar per la corrent, no? Perquè moltes vegades quan estem perduts, doncs ens deixem portar per la corrent. I això va fer que acabés la meva carrera i que emprenés un viatge al Carib, perquè jo volia trobar-me a mi mateixa i volia fer viatjant pel món. I vaig trobar un treball a una illa del Carib, a Saint Martin, una illa mig francesa, mig holandesa, i allà vaig començar a treballar. I tot això ho feia deixant-me portar per la corrent, sense realment connectar amb qui jo era de veritat i replantejar-me què és el que donava realment sentit a la meva vida.
L'odontologia va quedar aparcada perquè un dia va descobrir que aquest no era el camí que ella volia seguir. Però com passa tot això? Hem d'esperar un senyal? Hem d'enfocar-nos? Un dia ens llevem pel matí i ja ho veiem clar?
Doncs mira, jo crec que he tingut dues crisis a la meva vida, la de l'accident i després de molts anys de fer alguna cosa que no m'omplia, com l'odontologia. Va ser al cap de 5 anys de treballar com a odontòloga, que estava en el Carib, on ja m'havia comprat la meva pròpia clínica dental. Vaig dir, he construït tot això i no sé per què. I va agafar un moment de saps quan ja la gota rebossa el vas? Doncs és això el que em va passar. Ja em sentia molt perduda, no trobava sentit el que feia, em trobava sola en aquella illa, lluny de la família, dels meus amics. I em vaig donar compte que si no feia jo el canvi, ningú vindria a fer el canvi per mi. Ningú m'ajudaria ni... Perquè moltes vegades esperem, no?, que algú vingui a ajudar-nos, i està molt bé, però és que en el final, qui ens tenim que ajudar, de veritat, i qui tenim que fer el canvi som nosaltres mateixos.
Estem parlant molt de canvis i havíem deixat aquest concepte, el canvi distractiu i el canvi transformacional. Quina diferència hi ha?
El canvi transformacional és quan connectem realment amb qui som, quan deixem de pensar en el que pensen els altres, el que esperen de nosaltres, el que espera la societat, el que és socialment correcte, no? I connectem amb qui som, quins són els nostres valors, què és el que ens fa únics, perquè jo em trobo amb molta gent que em diu no, però jo no tinc un do únic. Sí, tothom té un do únic natural. No té per què ser algú molt gran. És algú que et representa a tu, tal i com som físicament diferents, també som espiritualment, mentalment diferents. Som diferents i això ho podem aportar al món. I és la nostra responsabilitat saber què és i com aportar-ho.
Aleshores, el distractiu, que és per passar l'estona?
El canvi distractiu, estem parlant més aviat de crisis, és un canvi, diguem, una reacció negativa a una crisi, no? És, no arribem a connectar amb qui som, no? Però ens volem distreure, doncs, fent alguna cosa que ens dona plaer per un cert moment de temps, però després tornem, diguem, al problema que teníem abans d'una manera o d'una altra.
La dentista, l'odontòloga, queda al marge perquè Cristina comença a estudiar.
De fet, vaig començar a estudiar psicologia, però em vaig donar compte que el camí de la psicoteràpia no era realment el que volia fer i llavors vaig decidir estudiar coaching. Que coaching què és al final? Al final el coaching treballa amb les persones en el seu moment actual, identifica com es troben i on es troben, i els ajuden a les persones a anar allà on volen anar. És un canvi, com dius tu, transformacional. Ajudem a connectar amb qui som realment, i això fa que trobem la plenitud, no?, a la nostra vida. I per això em vaig voler dedicar al coaching, perquè ens fixem en la part positiva, ens fixem en com nosaltres millorar. D'una manera, prenem acció, no fem simplement una teràpia, que està molt bé, però crec que no són coses que substitueixen, no? O sigui, les teràpies són molt importants, doncs, quan tenim que tractar una patologia o quan tenim que tractar una situació en què el pacient necessita una ajuda professional d'un psicòleg, no? Però els coaches sempre ens fixem en el futur, cap a on podem anar per millorar i per connectar amb qui som realment.
Ser vulnerable és una debilitat de les persones?
Absolutament no. De fet, és una fortalesa. Ser vulnerable és acceptar qui som, com som. És molt difícil, ens costa molt, però és el camí justament de l'estima pròpia i a l'estimar-nos som capaços també d'estimar els demés, no? I és molt important acceptar-nos tal i com som, i això és la vulnerabilitat.
Però potser som massa exigents amb nosaltres mateixos.
Absolutament, i per això ens costa tant connectar amb la nostra vulnerabilitat, perquè estem més pendents, no?, de què és el que tenim que fer, quines són les nostres obligacions o el que és acceptat a nivell exterior, que el que realment ens connecta amb qui som, com som, i què és el que ens fa acceptar-nos tal i com som.
Veiem els canvis en les altres persones, a les que ens envolten, i semblen fàcils, però canviar per nosaltres mateixos, això ho hem de fer quan d'un dia per un altre, en el seu cas va ser un període llarg de temps fins que es va adonar.
Jo crec que és algo individual, no? Evidentment, com més aviat conec altres mateixos, més ràpid serà aquest canvi. Fer un canvi des de fora es veu com que és molt fàcil, però és difícil, és un procés difícil, un procés d'introspecció, d'autoconeixement, de comprendre les nostres emocions, d'on venen i per què. I, de fet, en el meu llibre poso alguns exercicis que tothom pot fer d'una manera individual, o sigui, no és només un llibre que llegim, sinó un llibre que podem utilitzar com una eina per conèixer-nos millor, saber quins són els nostres valors, i tot això ens obre a les portes de la nostra vulnerabilitat, de la nostra autoestima i de conèixer quin és el nostre propòsit i què és el que podem aportar, no?
Definir els objectius no sempre és fàcil. Com podem passar aquesta etapa per realment anar cap allò que sembla impossible als ulls dels demés?
Doncs algo molt, molt important és, sobretot, conèixer la nostra situació actual ara mateix, on estem i per què estem on estem, i després, a través d'exercicis de visualització, com altres exercicis d'autoconeixement que acabo d'anomenar, conèixer on ens agradaria estar actualment. I d'aquí ve el nom impossible, és solo una opinió, perquè allò que podem imaginar és allò que podem fer. Allò que nosaltres imaginem dins de les nostres capacitats i dins dels nostres objectius i somnis, que dic, perquè somiar al final què és? És imaginar-nos que arribem a algun lloc, no? O que aconseguim alguna cosa o que fem alguna cosa. I nosaltres no podem imaginar algú que no podem fer. Per tant, tot allò que podem imaginar ho podem fer.
Vostè diu que és un agent de canvi.
Sí.
És a dir, que es dedica a ajudar els demés.
Exacte, ajudo els demés a passar aquest canvi de viure una vida sense propòsit o una vida, doncs, que no troben sentit o que no és suficientment plena per ells, a una vida en plenitud i en propòsit i feliç, que dic jo.
Quin paper juga la sort en tot això que ens ha explicat?
Doncs jo crec que la sort és preparació més atzar, no? Nosaltres mai sabrem com vindrà l'atzar, però si no estem preparats no podrem aprofitar-lo, no? I aquesta vida és diferent per tothom. Tenim que acceptar les nostres situacions. Sempre trobarem algú amb més i algú amb menys, però per mi el més desgraciat serà el que no valora la seva situació. I simplement tenim que estar preparats per quan l'atzar vingui, llavors tindrem sort.
Impossible, solo una opinió. Cristina Medrano, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins molt aviat.
La Vital amb Montse.